Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Escrivia un guió, buscava finançament, la presentava a festivals internacionals, la feia rodar, l'estrenava als cinemes, la venia a plataformes i escriure un altre guió de nou. Aventura Pons, el New York Times, el va batejar com el Woody Allen català, entre altres motius, perquè anava pel·lícula per any. Sempre que parlava amb ell, li demanava que fes encara més comèdies, perquè sempre vaig pensar que aquest i jugues Maripili, que aquesta nit o mai, o el vicari d'Olot eren delirants, divertides i boges. De fet, l'èxit del Ventura Pons va ser retratar una Barcelona underground, una Barcelona trencadora, com la del seu primer llargmetratge, que avui recomanava la Gemma Herrero aquí al Mona Racó, que és Ocaña, retrat intermitent, que vaig veure per primera vegada, no fa gaire anys, la mateixa tarda que entrevistava Nazario, aquell fotògraf que viu a la plaça Reial de Barcelona, que coneixia el pintor i transformista Ocaña i que em va parlar del film del Ventura Pons. De Ventura Pons després van venir, al meu entendre, les millors pel·lícules seves, El perquè de tot plegat, sobre el text del llibre del Quim Monzó, també del Monzó, El mil cretins, Amic amat, un film tan atrevit com descarnat amb en Josep Maria Pou i un jove, David Selves, o Carícies, d'en Sergi Balbel, amb un càsting, com tots els que feia habitualment el Ventura, amb càsting de bandera, amb Rosa Maria Sardà, Sergi López, Mercè Pons, Laura Conejero, Julieta Serrano, Roger Coma o un nen que després va triomfar a OT i que es diu Naïm Thomas. Ha mort el Ventura Pons i, malgrat que els últims anys el seu cinema va anar segurament pel pedregà, quedarà com el director que més va fer per mantenir el català com a llengua, i això és per tenir-ho en compte i per donar-li més espai del que realment li han donat en aquestes últimes hores. Abans, quan poca gent ho feia, això del català al cinema, més tard, quan poca gent ho feia, fa uns anys, quan poca gent ho feia, i fins ara, que poca gent ho fa. I ha tingut molt mèrit, molt, i el vam oblidar. Potser avui, per impacte, per coneixença, per història, per èxits, el davantal hauria d'haver anat per una altra personalitat morta ahir, a la mateixa edat que el Ventura, als 78 anys, el futbolista alemany Franz Beckenbauer. Però mirar-nos al melic, per recordar-nos dels nostres que han marxat i que van fer del cinema català i en català un aparador, és el que toca. Perquè si no ho fem nosaltres, no ho farà ningú. Són les 82 minuts, benvinguts al món.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
Vinga, la Peu de Terra, que és dimarts... 9 de gener del 2024.
I avui comencem el dia amb temperatures sota zero a pràcticament tot el país, per tant sortiu ben abrigats, i al migdia també serà hivernal, tot plegat amb un cel mig ennuvolat i alguna gota entre la costa de Barcelona i la Costa Brava.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, un accident a la C-60 al tram d'Argentona talla un carril en direcció a Mataró i ha acumulat 2 quilòmetres de retencions. Continuen també els carrils tallats per avaries a l'AP-7 a l'Ampolla i a l'AP-2 a la Bisbal del Penedès en sentit Barcelona.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. L'onada de virus respiratoris està posant contra les cordes el sistema sanitari. Hi ha hospitals que estan arribant al límit de la seva capacitat i d'altres que directament ja estan col·lapsats. Malgrat les crides a la calma que ha fet el Departament de Salut, aquest matí el Diari de Girona explica que l'Hospital de Palamós ha hagut d'aturar l'activitat quirúrgica perquè no pot ingressar més pacients. Dit d'una altra manera, ha deixat de fer operacions per poder-se dedicar exclusivament a atendre els malalts que arriben a urgències amb algun virus respiratori. La majoria són persones grans, de més de 80 anys, que no s'han vacunat. Arriben a l'hospital amb símptomes de gripa o de Covid i acaben ingressades perquè hi ha risc que la malaltia se'ls compliqui. Segons el Diari de Girona, el director de la Unitat Mèdica i d'Urgències de l'Hospital de Palamós, el doctor Marc Pérez, parlava ahir a Costa Brava Televisió directament de col·lapse.
Els últims dies d'aquesta darrera setmana amb una situació molt tensionada i inclús alguns dies de col·lapse. Penseu que estem incrementant el número d'urgències, però més que el número d'urgències, el que estem incrementant és el número d'ingressos. Portem aquesta darrera setmana fent cap uns 15 pacients ingressats al dia. Ahir vàrem ingressar 20, una planta en la que normalment tenim 45 com els 50 pacients ingressats a la part mèdica. Hem arribat a pics de 90, que l'hem doblat.
Atenció, aquesta informació que et repeteixo, és el director d'urgències de l'Hospital de Palamós, el doctor Marc Pérez, a Costa Brava Televisió, amb aquesta informació que avui diu el Diari de Girona, que alerta que han hagut d'aturar a l'Hospital de Palamós l'activitat quirúrgica perquè no pot ingressar més pacients. La situació de l'Hospital de Palamós és crítica, però la resta de centres sanitaris del país també està cada dia més tensionat. El Departament de Salut admetia ahir que els CAP estan atenent un 30% més d'urgències del que és habitual i els hospitals un 25%. En més de la meitat dels casos, els malalts només han desenvolupat símptomes lleus, però n'hi ha d'altres en què la infecció es pot complicar. La solució és la de sempre, vacunar-se. En una entrevista a TV3, el conseller de Salut, Manel Balcells, recordava que 2 de cada 3 pacients ingressats per grip o per Covid no estan immunitzats. De fet, aquesta tardor, amb prou feines, s'han vacunat la meitat de les persones que forma part del col·lectiu de risc. Ahir, Manel Balcells feia una crida a demanar hora per posar-se tant la vacuna de la grip com la de la Covid i recordava que les dosis ja estan disponibles per tothom des de fa temps.
Potser després de la Covid, no sé, s'ha relaxat la població, però hem de considerar que val la pena vacunar-se. Les persones de més de 60 anys, les persones amb factors de risc, hem insistit molt i continuem insistint que encara val la pena vacunar-se, i també les persones de menys de 60 anys. Obrim la vacunació a tothom.
Ja fa setmanes que tothom que vulgui pot demanar hora per vacunar-se. Tothom. I pot demanar les dues, una, que vulgui. Però també és veritat que molts dels que ho intenten a través de l'aplicació del web de La Meva Salut es troben que als seus centres de referència no hi ha cites disponibles. A partir de 9:45, en temps de tertúlia, parlarem amb la secretària de Salut Pública, la doctora Carmen Cabezas, per intentar aclarir si falten dosis per tothom, malgrat les crides al Departament de Salut a vacunar-se. També li demanarem, per la situació de col·lapse, a alguns hospitals, com ara sabíem el de Palamós, intentarem esbrinar quines restriccions prepara el govern de Catalunya per fer front al que fins i tot ahir el conseller descrivia com una autèntica sopa de virus, com deia també el doctor Toni Trilla l'altre dia aquí al món RAC1. Entre les mesures que el Departament de Salut es planteja hi ha la de recuperar les baixes automàtiques de 3 dies. Segurament recordareu com funcionava, perquè és un sistema que ja es va provar durant la pandèmia del coronavirus. Permetia que els pacients amb símptomes de Covid es tramitessin ells mateixos la baixa sense la necessitat de visitar-se amb els metges de capçalera. D'aquesta manera s'evitaven moltes consultes. Moltes vol dir moltes, perquè realment aquestes moltes consultes es descongestionaven els CAP. Ja fa dies que el departament espera't un segon, que m'estan passant una informació. Un segon. Ja fa dies que el que dèiem, que els que estaven amb símptomes lleus es podien, però n'hi ha d'altres en què la infecció es podia complicar. La solució és la de sempre, com dèiem, era vacunar-se. De tot això, repeteixo, en parlarem aquesta nit. Per exemple, en una entrevista a la cadena SER, la nova ministra de Sanitat, Mònica García, ha confirmat que estan estudiant tornar a implantar les autobaixes per estalviar paperassa als metges. Explica que la unitat, explica Mònica García a la cadena SER, que si no hi ha consens, ella tirarà pel dret. De moment ha donat 2 dies a les comunitats autònomes perquè s'ho rumiïn.
Queríamos que para esta ola de la gripe fuera algo transitorio y algo coyuntural, ¿no? Pero sí que es verdad que podíamos estudiar una medida estructural que de alguna manera descongestione nuestra atención primaria y que nuestros médicos de atención primaria se dediquen a lo que mejor se les da, que es a los diagnósticos, a los tratamientos.
Catalunya, el País Valencià, Aragó, Canàries, Astúries i Múrcia defensen aquesta mesura, però que la resta de comunitats autònomes no veuen amb bons ulls. La reunió d'ahir va ser tan tensa que el Ministeri de Sanitat va optar per agafar aire i donar 2 dies de marxa a tots els governs autonòmics perquè els enviïn les seves propostes. Anna Salvador.
La majoria de comunitats com les Balears, el País Basc o Castella i Lleó, entre moltes altres, es neguen a fer que la mascareta sigui obligatòria als centres sanitaris. Algunes defensen que no estan en una situació tan crítica com per impulsar restriccions i d'altres, com Madrid, critiquen que el Ministeri de Sanitat arriba tard. Ho deia ahir la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso.
Se vuelve de vacaciones y se intenta llamar la atención con medidas que muchas veces son ocurrencias para demostrar quién manda y quién está ahí, pero desde luego no quién se pone al mando de dificultades que se han estado trabajando desde las comunidades autónomas.
En canvi, el conseller Manel Balcells defensa la mesura, rebutja però ampliar-la a altres llocs, com les farmàcies, com també plantejava ahir la ministra espanyola. Balcells ho va dir ahir en una entrevista a TV3.
Però en els llocs en els quals hi ha molts virus circulants, perquè hi ha molts pacients, hi ha molta taxa de virus, que val la pena posar-la obligatòria. En els altres llocs, recomanable. Obligatòria, de moment, no ho veiem, perquè ens sembla que és més una qüestió de sentit comú. No estem en situació de la pandèmia del Covid.
D'altra banda, el conseller també remarca que, tot i la pressió que hi ha als hospitals, no es pot parlar de col·lapse perquè poden atendre tots els pacients.
La situació es va complicant, malgrat que els experts avisen que el pic de contagis encara no ha arribat. L'investigador del Biocoms, Enric Álvarez, calcula que començarem a doblegar la corba d'infeccions la setmana que ve i confia que la tornada a les escoles i a la feina no desencadeni una nova explosió de casos. Ho deia ahir aquí al Món RQ.
El que pot fer la tornada a les escoles és que estiguem al pic o posem una mica durant més temps. És a dir, que en lloc de picar aquesta setmana i baixar ràpid, ens quedem a nivells elevats durant una setmana o dues setmanes més. Però no creiem que els nens generin després una nova explosió de casos i que pugin molts més els casos, no? I que, per tant, en principi, d'aquí tres setmanes hauríem d'estar baixant.
Amb aquest escenari, el Departament de Salut ja tenen prou feina. Però en les últimes hores encara se'ls ha girat una mica més. Al conseller se li ha obert un front judicial després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya hagi admès a tràmit una querella de Josep Pàmies, que és aquell agricultor de Lleida conegut per assegurar que pot curar l'autisme amb lleixiu. Manel Balcells el va qualificar d'estafador i Pàmies, emprenyat, el va denunciar. Doncs bé, sembla mentida, però la justícia ha acceptat la querella i ha citat el conseller a declarar. És el món al revés. Des de Lleida, Julien Andrés.
Josep Pàmies demana una disculpa pública per part de la Generalitat i una indemnització de 1.000 euros. Ara, de moment, el pròxim 18 de gener s'ha programat una vista prèvia al judici, on només és necessària l'assistència dels advocats per veure si les parts arriben a un acord. Pàmies, per un delicte contra el seu honor, va posar la demanda al setembre, un mes on l'associació Dolça Revolució va organitzar una xerrada que defensava que es podia tractar l'autisme amb clorit de sodi. La Conselleria de Salut la va prohibir i va ser quan Manel Balcells va qualificar d'estafador a Pàmies. Tot i la prohibició, l'acte es va acabar celebrant a Balaguer, a la Noguera, davant de 150 persones.
Vuit i 12 minuts, dos mesos després de segellar l'acord per investir Pedro Sánchez, la relació entre Junts per Catalunya i el PSOE es tensa. Els de Carles Puigdemont han alertat els socialistes per activa i per passiva que tombaran els primers tres decrets llei de la legislatura que es voten demà al Congrés. És un mal de cap important per Pedro Sánchez perquè veuria com la majoria parlamentària que el va fer president trontolla de bon començament. Però no és l'única patata calenta que té al damunt de la taula. Junts per Catalunya també pressiona el president espanyol per programar el més aviat possible la reunió pendent entre Pedro Sánchez i Carles Puigdemont. Anem a escoltar el que ha dit aquesta nit al 324 amb en Graixet, el secretari general de Junts, Jordi Turull, que deixava que clar que la trobada s'ha de celebrar abans que s'aprovi la llei. De fet, Turull assegura que això és el que van pactar els dos partits.
Aquesta reunió, veig que s'ha llegit o s'ha escrit o algú ha dit que si seria després de la, en cap cas l'acord és que sigui després de la llei de l'aprovació i posada i publicada al BOE de la llei de pistilla. Serà abans, ha de ser abans segur. Hi ha acord que serà abans segur, el que passa que va vindre el Nadal i per tant s'han de mirar les agendes.
Per tant, sembla que es refereix, pel que diu Jordi Turull, que s'aprovaria al Congrés ara al gener i no la definitiva i que entraria en vigor, que seria probablement finals de març, començaments d'abril. És a dir, ningú no dubta que la reunió es farà, però la discussió giraria entorn de la data. Junts vol que se celebri tan aviat com es pugui, perquè la foto de Pedro Sánchez amb Carles Puigdemont seria un gest important per rehabilitar plenament la figura del president a l'exili, i el PSOE ho entén, però vol evitar que l'un i l'altre es vegin abans que l'amnistia hagi entrat en vigor perquè la dreta no pugui acusar la Moncloa de blanquejar un fugado de la justícia. Però l'aprovació de la llei no només condiciona la data de la reunió amb Pedro Sánchez, també determinarà el futur polític del president Puigdemont. Aquesta nit, en aquesta entrevista al 324, en Turull ha donat per fet que el el president podria presentar-se a les pròximes eleccions europees que se celebren el juny d'aquest any. Turull creu que Puigdemont en té ganes i no descarta que fins i tot pugui arribar a ser el candidat de Junts per Catalunya a la presidència de la Generalitat.
No ho hem oficialitzat, però jo crec que en té ganes.
Molts punts.
I per Junts per Catalunya és un luxe de candidat.
I té moltes ganes també de ser candidat a les eleccions catalanes.
D'això n'hem de parlar. I no és cap secret que la gent de Junts per Catalunya, i crec que més enllà de Junts precisament pel seu lideratge, doncs tots voldríem que fos ell el candidat.
La idea que Carles Puigdemont pugui tornar al Palau de la Generalitat horroritza el PP, per això ahir els populars van anunciar que si mai torna a la Moncloa optaran directament per derogar aquesta llei d'amnistia. Potser tothom ho donava per fet, però mai fins ara ho havien anunciat públicament i tan clarament. De fet, el portaveu del PP, Borja Sémper, ho afirmava d'aquesta manera tan rotunda.
Sí, cuando lleguemos al gobierno derogaremos la ley de amnistía, por supuesto.
Chimpum, aquestes declaracions allunyarien òbviament l'escenari d'una moció de censura instrumental pactada entre el PP i Junts a mitja legislatura per fer caure Pedro Sánchez si incompleix els acords pactats i tancats amb els independentistes. És una possibilitat difícil, vaja, impossible d'imaginar a hores d'ara, malgrat que aquests últims dies hem anat coneixent més detalls dels contactes que van mantenir representants de Junts per Catalunya i del PP català. Els populars continuen justificant la reunió amb els enviats de Carles Puigdemont a l'estiu per sondejar-los de cara a una hipotètica investidura d'Alberto Núñez Feijó. El secretari general del Partit Popular català, Santi Rodríguez, matisa que només va ser una conversa puntual i no pas cap negociació. Junts per Catalunya també treu ferro la trobada. El portaveu del partit, Josep Rius, que va ser un dels assistents a la reunió, explica que hi van anar per educació. Tant els uns com els altres asseguren que les converses no van anar més enllà perquè de seguida van veure que seria un impossible arribar a un acord. Al govern d'Espanya se li compliquen encara més les votacions de demà al Congrés. Hi ha tres decrets importantíssims que ara mateix no tenen prou suports per tirar endavant, decrets que no són menors perquè inclouen, entre d'altres, la rebaixa de l'IVA als aliments i l'energia, la revaloració de les de pensions al 3,8% que els jubilats han de cobrar aquest mes de gener, la gratuïtat dels trens de Rodalies o els impostos excepcionals a les companyies energètiques i als bancs. Si no s'aproven totes aquestes mesures, entre d'altres, decauran automàticament. Pedro Sánchez encara no té el vot a favor de Junts per Catalunya ni de Podem. D'una banda, els de Carles Puigdemont davant el govern espanyol que retiri els decrets de la votació, els negocia amb ells i després els torni a presentar. Ara bé, per temàtiques separades i no tot amb una mena de contenidor barrejat com ara mateix. De fet, segons explica La Vanguardia, una de les línies vermelles de Junts per Catalunya per aprovar els decrets de la Moncloa és el canvi de la llei de societats de capital, és a dir, que se sancionin les empreses que l'any 2017 van ubicar la seva seu fiscal fora de Catalunya i que encara no han tornat. En canvi, aposten perquè s'aprovin incentius fiscals per totes aquelles companyies que van optar per quedar-se. A més, des de Junts per Catalunya creuen que una de les modificacions que inclou el decret Òmnibus pot paralitzar l'aplicació de l'amnistia, un extrem que descarten des d'Esquerra Republicana, que ja han confirmat el vot favorable a tots tres decrets. Informa Laia Colomer.
Sí, ho van avisar durant la investidura i ho demostren ja les primeres votacions. Junts farà suar la cancel·lada del PSOE per tirar endavant la legislatura. Si res no canvia, demà els de Carles Puigdemont tombaran els tres decrets per evitar aquest primer fracàs al govern espanyol. Junts proposa que els retirin de la votació i els negociïn de nou amb ells. La principal pedra a la sabata és la modificació d'un article de la llei d'enjudiciament criminal. Des de Junts, Josep Rius diu que podria paralitzar l'amnistia si els jutges envien qüestions prejudicials a Europa.
Suposa donar instruments a la cúpula judicial per dilatar l'aplicació de la llei d'amnistia. No es pot posar en safata a la cúpula judicial cap escletxa per ajornar l'aplicació de la llei d'amnistia.
No ho creu així Esquerra, que assegura que a la pràctica això ja passa ara. La portaveu Raquel Sans assegura que el decret no afegeix més riscos a l'amnistia.
La potestat dels jutges d'esperar o de demorar això en el temps ja la tenen actualment. No hi ha cap novetat o no hi ha cap element que perjudiqui la llei d'amnistia.
De fet, els republicans demà votaran a favor de tots tres decrets del govern espanyol.
Mentrestant, Podem també amenaça en bloquejar dos dels decrets. Exigeixen la rebaixa de l'IVA d'alguns aliments més i un topall pels lloguers del 2%. Ahir el PSOE intentava girar el discurs i assegurava que encara que no s'aprovin es portaran a votació. Vol que cadascú retrati amb la seva responsabilitat. Des de Madrid, Jordi Armenteres.
Si és Santos Cerdán qui intenta girar la troita, acusa Junts i Podem, però també el Partit Popular, de ser uns oportunistes i de buscar moments de glòria a compte de pensionistes i consumidors.
A la política hay que venir con responsabilidad. Y no hablo de ser responsables con el PSOE, ni tampoco con el gobierno. Hablo de ser responsables con los ciudadanos, con aquellos a los que servimos y para eso hemos venido a la política. No se trata de a este partido, al que intenta perjudicar a este partido, si votan en contra de los decretos. No es el momento de cortoplacismos.
I Podem es fa pregar pels seus vots i s'acerra.
Los votos de Podemos están no para desarrollar retrocesos en los derechos de las mayorías sociales, sino para avanzar. Insistimos al Partido Socialista, queremos votar a favor de este Real Decreto, pero para eso no puede implicar recortes en los derechos del conjunto de la ciudadanía.
Queden 24 hores de negociació, pot passar de tot. Sigui com sigui, el PSOE deixa clar que no pensa retirar el decret per guanyar temps i continuar negociant 15 dies més. En l'anterior legislatura, Sánchez va aprovar tots els decrets que va portar al Congrés, entre decrets i lleis, més de 200.
Són les 8:20. Pere Aragonès demana a la justícia que aparti una de les lletrades que hi ha a l'equip del jutge que investiga si van espiar el seu mòbil amb Pegasus. Es tracta de Montserrat del Toro. El nom segurament així d'entrada no us sonarà, però és ni més ni menys que la secretària judicial que va sortir pel terrat del Departament d'Economia durant els escorcolls del 20 de setembre del 2017, que va dir que va passar molta por, que va haver de saltar un mur altíssim, fet que després es va poder veure que era mentida, entre altres coses perquè la Maica Navarro, en un vídeo a La Vanguardia, va poder demostrar que era un petit salt, que tampoc hi havia de fer altra gran cosa. El cas és que ella mai s'havia identificat els documents i a finals d'any la defensa del president Aragonès va descobrir que forma part de l'equip del jutge. Té més dades l'Adrià Santa Susanna.
La defensa de Pere Aragonès ja tenia la mosca al nas amb l'equip del jutge que investiga l'espionatge al president. El cas és que havien denunciat irregularitats importants, com que havien perdut durant un any un informe pericial informàtic que era favorable a Aragonès. La sorpresa arriba a finals del 2023, quan veuen que en un dels documents hi ha la signatura de la lletrada que ajuda el jutge, Montserrat del Toro, i de seguida lliguen caps. Es tracta de la secretària judicial que el Vinesa va participar en els escorcolls a la seu d'Economia abans del referèndum de l'UO. Doncs bé, en tota la causa, del Toro havia amagat que ajudava el jutge i fins i tot es va fer substituir el dia que Pere Aragonès va declarar davant la justícia pel cas Pegasus. Recordem que del Toro va ser testimoni especial en el judici contra el referèndum, un testimoni en contra del govern de la Generalitat i que li havien descobert un perfil fals de Facebook en què públicament s'havia mostrat en contra de la independència i que seguia pàgines ultres. Per això, Pere Aragonès demana que l'apartin immediatament de la causa, ja que creuen que els pot acabar perjudicant. La defensa segurament en l'escrit que del Toro representa tots els valors antagònics que promou ell com a president.
Les factures dels donatius a l'organització juvenil de l'extrema dreta Revuelta demostrarien que Vox estava al darrere de la celebració del cap d'any Ultraferraz. És la mobilització del dia 31 de desembre davant la seu del PSOE a Madrid, en què es va destrossar a cops un ninot que simulava ser Pedro Sánchez. Fins ara, Vox havia negat cap implicació i tant el partit com Revuelta defensaven que funcionaven independentment l'un de l'altre. Doncs bé, segons l'Espanyol, la formació de Santiago Abascal és qui s'encarrega de facturar les donacions que rep la formació. I quina és la prova? Doncs que les factures s'envien des de l'adreça de correu electrònic compres@voxespanya.es. És el correu corporatiu que el partit de l'ultradreta utilitza pels seus tràmits administratius interns. Per cert, que Santiago Abascal ha avançat per sorpresa l'Assemblea General de Vox, on es renovarà el Consell Executiu del partit. En teoria s'havia de fer el març, però el líder de l'ultradreta l'ha anticipat un mes fins a finals de gener. Segons llegim al diari El País, Abascal vol renovar el seu càrrec de president abans de les eleccions de Galícia, que es faran a mitjans de febrer. Així, si l'ultradreta té uns mals resultats electorals, ningú no li farà ballar la cadira. Les enquestes no els són gens favorables, algunes pronostiquen que Vox es podria arribar a quedar sense cap diputat. Santiago Abascal ja ha anunciat que opta a la reelecció i sembla que ningú li farà ombra per mantenir-se a la presidència de Vox fins l'any 2028. Per cert, suposo que recordareu el cas del Zero d'Andalusia. És una macrocausa de corrupció que esquitxava el PSOE andalús i que va acabar amb la condemna de dos expresidents de la Junta d'Andalusia, Manuel Chávez i José Antonio Griñán. Doncs bé, avui El País explica que un dels xofers del govern d'Andalusia ha explicat que un dels implicats en la trama es va gastar 900.000 euros, 900.000, en drogues, festes, un pis i diversos terrenys. El xofer es diu Juan Francisco Trujillo, treballava per l'exdirector general de treball de la Junta, Javier Guerrero, mort l'any 2020. Trujillo ha admès que feia servir diners públics per comprar fins a 25.000 euros al mes de cocaïna i copes per a Guerrero i els seus amics. Ara la Fiscalia li demana 14 anys de presó, 30 anys d'inhabilitació i una indemnització d'1,5 milió d'euros per prevaricació, falsedat i malversació de fons. Recordem que tots aquests calés s'havien de destinar, en teoria, ajudar persones que estaven a l'atur. Atenció a aquesta notícia. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un pare i els seus dos fills de només 7 i 10 anys en un pis del barri d'Horta, a Barcelona. Els bombers i la policia van trobar els cossos sense vida de tots tres ahir a la tarda mig d'una forta olor de gas. Qui va donar l'alerta va ser la mare de les criatures, que no havia pogut contactar amb el seu exmarit. Ella havia d'entregar-li els dos menors després de les festes de Nadal i no ho havia fet. Al matí els dos nens tampoc havien anat a escola. Segons explica la Maica, a la Vanguardia, a primera hora de la tarda, els bombers van tirar a terra la porta del pis i van trobar-hi els tres cossos. Aquestes fonts apunten que l'habitatge, el passatge universal, a prop del carrer Feliu Codina i molt a prop del camp de l'Horta, estava completament precintat, amb les finestres i les portes tancades i amb les claus del gas obertes. De fet, el pis es va haver de ventilar durant una bona estona pel perill que comportava per tot el veïnat. La policia no descarta que fos un accident, però tampoc descarta que el pare matés les criatures i després se suïcidés. Seria allò que s'anomena un nou cas de violència vicària. Però, segons el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, no hi havia antecedents de violència a la parella. 8 i 25 minuts, el món de la cultura s'acomiada del director de cinema català Ventura Pons, mort ahir als 78 anys. Pons va dirigir una trentena de pel·lícules i una desena d'obres de teatre. Va adaptar textos d'autors contemporanis com Quim Monzó, com Sergi Balbel, com Ferran Torrent, com Lluís Aconiller. En una entrevista al Versió RAC1 l'any 2007 va reconèixer que per ell era més important rodar pel·lícules que no pas rebre premis.
Una pel·lícula té un llarg recorregut, no? El millor premi és haver-la fet, d'entrada. Perquè per mi el que més m'importa és poder fer la pel·lícula.
Nascut a Barcelona, el director guionista i productor va dirigir fins al final dels seus dies. De fet, deia que portava el cinema a la sang i ho havia venit tot per poder fer una pel·lícula sobre la seva història, sobre la seva vida. El seu debut va ser amb el documental Ocaña, retrat intermitent, pel·lícula indispensable, l'any 1977, sobre la figura del pintor andalús José Pérez Ocaña.
Yo soy un marginado, como las putas, como los chulos, como los maricones, como los ladronzuelos que roban motos. Aunque soy pintor, pero me puedo meter en su mundo. Me siento identificado entre toda esa gente. Me encanta y me fascina.
La pel·lícula de l'any 77. Als 80 s'endinsa a la comèdia i roda El vicari d'Olot, que va ser un gran èxit de taquilla.
Ja se sap creure i callar el poble.
Santa Magdalena gloriosa.
És un miracle. Quina meravella.
El vicari d'Olot, on, entre molts altres actors, podem veure un cameo del nostre Lu Martín. O un èxit popular que repetiria amb comèdies com La rossa del bar, Puta misèria, o aquesta, que per mi és de les millors, del Ventura, que era Què t'hi jugues, Maripili.
Accepto l'aposta. Quina aposta? Enrotllar-nos amb el primer tio que ens pregunti com ens diem. Ai, m'hi apunto!
Esteu com una cabra.
Ai, no siguis així. Tu també necessites un estímul.
Als anys 90 va començar una, aquesta pel·lícula que et dius, Maripili, on hi havia la Blanca Pàmpols, la Núria Osta, la desapareguda Mercè Lleixà i també un joveníssim Marc Martínez. Als 90 va començar una carrera d'autor molt elogiada per la crítica, que arrencava amb la magnífica adaptació del text del Quim Monzó, El perquè de tot plegat.
Des de puber vaig fugir dels xitxarel·los que es passaven el dia parlant-me d'amor.
I que seguia amb altres títols aclamats i premiats com actrius, amb un recital de les actrius protagonistes que eren Núria Espert, atenció al càsting, Núria Espert, Rosa Maria Sardà, Anna Lizaran i Mercè Pons.
El teatre és un ofici duríssim. I bonic, també. Mira, jo he triomfat a la televisió i hauria pogut dir, aneu a fer punyetes. Però no, senyora. Com el teatre, res.
També va brillar i molt amb Carícies.
Una herència perduda. Jo no la tinc, no l'he rebut, no l'he volgut aprendre.
Mare meva, el càsting de Carícies, d'en Sergi Balbel, Mercè Pons, Rosa Maria Sardà, Sergi López, Julieta Serrano, Roger Comas, Naïm Thomas, Laura Conejero, o Amic Amat, amb guió d'en Josep Maria Benet i Jornet, i amb David Selves i Josep Maria Pou com a grans protagonistes.
Però tu no ets homosexual.
La clientela dels anuncis és bàsicament masculina. I els homes m'agraden.
Jo a la teva edat em ficava al llit amb el primer que passava.
En 40 anys de carrera va rodar gairebé una pel·lícula per any. L'última, Be Happy, l'any 2019. De fet, és el director que ha rodat més pel·lícules en català. També en teatre, on destaquen les seves adaptacions de La nit de Reis, de Shakespeare, Don Juan Tenorio o de Rocky Horror Picture Show, entre moltes altres. I també va escriure dos llibres de memòries. El 2014 va tenir un accident de bicicleta a l'Avinguda Diagonal de Barcelona que li va provocar dos vessaments cerebrals. Però tot i això, va seguir treballant. Així ho explicava aquell dia al Món RAC1.
Que
el que passa és que, com que jo ja n'he passat unes quantes coses d'aquestes a la meva vida, és bé, un altre cop, perquè te'n pots sortir. És, dones gràcies a qui sigui, el sol que veus sortir cada matí i el gaudeixes.
La seva llarga trajectòria li va valdre la Creu de Sant Jordi, el Premi Nacional de Cinema i el Gaudí d'Honor de l'Acadèmia del Cinema Català. Recentment se'l va poder veure al funeral de la fotoperiodista Colita, amb qui tenia una forta relació i a qui l'any 2015 li va dedicar el documental Cola, Coliota, Colassa o de Barcelona. Com dèiem, la mort de l'Aventura Pons ha provocat una allau de reaccions del sector cultural. En una entrevista aquest vespre al 9C de RAC1, la presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català, Judit Colell, repassava d'aquesta manera el que ha significat la figura d'Aventura Pons.
Un dels cineastes més importants que hem tingut a la cinematografia catalana i en català, una persona que va tocar tots els gèneres, sobretot ell va ser molt conegut en ficció, una persona reconeguda internacionalment, ha rebut premis per tot el món, les seves pel·lícules han estat projectades al Festival de Berlín.
La directora Isona Passola, expresidenta de l'Acadèmia del Cinema Català, ha destacat la feina que va fer per impulsar el cinema en català i el llegat que deixa, també RAC1.
De les 34 pel·lícules que va fer, les va fer totes en català, potser un cany, l'única que no, pel personatge. Va ser un home que va lluitar en català i en català, va ser molt prolífic. Quan jo estava president de l'Acadèmia, el vaig proposar com a Premi Gaudí de l'any, el Premi Miquel Gaudí de l'any. A més, acabava d'obrir el cinema Texas i estava exhibint pel·lícules subtitulades en català amb molt èxit.
Qui també va estar molt lligat amb ell va ser l'actriu Mercè Pons. De fet, va treballar amb ell amb els projectes El Perquè de Tot Plegat, Actrius i Carícies. Eren veïns, però van descobrir que tenien lligams. En parlava ell al Versió RAC1.
Es veu, ell sempre jugava amb això que eren parents, perquè ho va buscar i sí que érem una mica parents. Vam conèixer-nos a través d'amics comuns i després vaig començar a treballar amb ell i llavors va ser un no parar, perquè sempre em tenia en compte, pensava en mi i bé, n'he fet unes quantes, sí.
De la seva figura, escoltem en el comentari qui posa el crític de cinema i col·laborador del món RAC1, Toni Vall.
Ventura Pons tenia el cinema entre cella i cella, incrustat al cor i a l'ànima. Retratava obsessivament amb les seves pel·lícules tot el que de ric, complex, fascinant i perillós tenen les relacions humanes. Podria triar El passeig fulgurant d'Ocaña, Per la vida i per la mort, o Les tres amigues actrius, Espert, Sardà i Lis Aran, rivals en tot, sobre l'escenari i la vida real. O podria triar, esclar, les fabuloses escenes de Josep Maria Pou i Mario Gas, dient-se totes les veritats a la cara d'Amic Amat. O aquella rossa del bar enamorada d'Enric Major, amb els acords preciosos de Gato Pérez. O per què no triar Colita envoltada d'amigues, recordant els anys passats i celebrant-los amb humor i lucidesa. O Anna Lis Aran i Rosa Novell recitant els seus monòlegs mirant els ulls de l'espectador del Perquè de Tot Plegat. Ventura Pons va dirigir molt teatre abans de capbussar-se de ple en el cinema. Estimava les dues arts amb fervorosa passió, no sempre igual d'inspirat, amb un afany prolífic a vegades desmesurat i desigual. Tenia les idees molt clares. Va portar per tot el món el seu cinema, sempre en català. Ventura era dedicació, simpatia, tenacitat, ego, treball, constància i amabilitat. El seu llegat és una roca per la posteritat. Gràcies.
Toni Vall, amb Amparo Moreno, parlem de la mort de Ventura Pons a les acaballes del programa avui aquí al Món RAC1. Per cert, que parlem de cinema, déu-n'hi-do l'entrevista que avui dona Juanjo Puig Corbé a La Vanguardia, amb el Justo Barranco. L'actor és molt crític amb el sistema cultural català, amb Esquerra Republicana i en general amb Catalunya. Juanjo Puig Corbé va deixar la regidoria de Cultura de la Diputació de Barcelona per un informe intern que diu que li van buscar, que l'acusava de maltractament laboral l'any 2018, després de 3 anys. Ara diu que li van buscar la ruïna, lamenta que no va tenir mai l'oportunitat de defensar-se, tot i que ella assegura que era una collonada i que ho veia a picabaralles internes d'Esquerra. I afegeix, hi va haver voluntat de destrucció d'una persona que ho passés malament, no vull dir que no tingui la culpa de coses, tinc la meva part de responsabilitat, però hi va haver acarnissament. Ara és a Madrid, assajant una obra de teatre, assegura que va haver de marxar de Barcelona perquè després de deixar la política va passar 3 anys sense trobar feina. Explica que estava molt perplex i que ho atribueix a moltes coses. Diu, a part d'atribuir-ho a qui sigui, perquè tinc lògicament les meves sospites clares, no es pot viure sense treballar. I quan passa molta gent hi ha un problema. A Barcelona sempre veig la mateixa gent als mateixos llocs. Vaig inaugurar el centre de Matrix de la Generalitat amb un Ibsen. I tot i això, els últims 36 anys no he rebut cap proposta del Teatre Lliure ni del TNC. Ja he entès el missatge. En canvi, a Madrid sempre m'han tingut en compte. I continua. Hi ha més gent que viu el mateix. A Madrid hi ha hagut sempre una tercera part de la població actual de Catalunya. Catalunya és un país que no absorbeix tota la seva potència creativa i per això crea tants catalans universals, perquè tothom se'n va. El que no s'entén és que s'hi quedi una capelleta fent tot el dia el mateix, com un bucle. La mateixa gent ho fa tot. tot. La tallota avui de Juanjo Puigcorbé a La Vanguardia és dels que fan història. Per cert, més cinema, la revista Variety ha fet les prediccions de qui estarà nominat als Oscars. I és interessant perquè en l'última preselecció pràcticament ho va clavar tot. La Sociedad de la Nieve, de Juan Antonio Bayona, figuraria entre les pel·lícules nominades a millor pel·lícula internacional i també com a candidata a millors efectes especials. Robot Dreams, de Pablo Berger, estaria nominada a millor pel·lícula d'animació, mentre que Extraña Forma de Vida, de Pedro Almodóvar, entraria en la categoria de millors curts. Oppenheimer i Barbie, com era d'esperar, figuren entre les més nominades a les categories principals com a millor pel·lícula o millors actors protagonistes. Per cert, que els Globus d'Or han millorat clarament les seves dades d'audiència. 9,4 milions d'espectadors van veure la gala d'aquest diumenge a la nit per la CBS, un 50% més que l'any passat. De fet, l'anterior gala, la de l'any passat, es va retransmetre per la NBC i va aconseguir 6,3 milions d'espectadors, una xifra que ja empitjorava la del 2022. Però la mort que ara explicaven d'Aventura Pons fa un moment no és l'única que ahir ens va deixar glaçats. El món de l'esport està clarament de dol per la mort de Franz Beckenbauer, també als 78 anys com a Aventura. Aquest matí, Santi Nolla, a Mundo Deportivo, escriu en el seu habitual bitllet d'opinió que l'Alemanya és segurament l'últim gran cromo que quedava dels grans mites futbolístics, després de les morts de Johan Cruyff, d'Alfredo Di Stefano, de Maradona i de Pelé. Diu que encara queda el millor de tots, que és Leo Messi, afegeix, però les llegendes mítiques han abandonat l'àlbum dels vius. La radiografia que fa Santi Nolla de Beckenbauer és magnífica, el defineix com un jugador excepcional d'extrema elegància i que va destacar per aixecar sempre el cap mentre jugava, com si tingués la pilota enganxada a la bota, movent-se sense que ningú percebés que la pilota la tenia ell, tot plegat amb una pulcritud única i un desplaçament de pilota tranquil, pausat i gairebé musical, com si a l'estadi sonés una òpera. I conclou, també va ser entrenador, president i entorn, amb una autoritat reconeguda mundialment. Doncs bé, aquest era Franz Beckenbauer i ahir la seva família em va anunciar la mort després de mesos arrossegant ja problemes de salut. A Beckenbauer se'l coneixia com el Kaiser, l'emperador en català, i passarà a la història com un dels millors futbolistes de tots els temps. Va ser un emblema del Bayern i de la selecció alemanya. Va guanyar dues pilotes d'or, una Eurocopa i dos Mundials, un com a capità, el 74, aquell famós partit històric contra l'Holanda de Johan Cruyff, i l'altre com a seleccionador l'any 1990 davant l'Argentina de Maradona. Avui el món del futbol es rendeix a la seva figura. L'han acomiadat grans personalitats com ara Gary Lineker, Lothar Matthäus, Rummenigge, Pep Guardiola, Xavi Hernández o Leo Messi, a banda dels propis clubs com el Barça o el Real Madrid. Com dèiem, el llegat quedarà estretament vinculat als seus èxits amb la selecció alemanya, però especialment amb el Bayern de Múnich, on va jugar pràcticament tota la seva carrera abans de convertir-se en el president. A la dècada dels 70, Beckenbauer va catapultar l'equip bavarès al cim de futbol europeu en tres Champions consecutives, quatre lligues i altres títols d'un equip que liderava juntament amb altres històrics com Gerd Müller, Uri Hoeneß o Sepp Maier. El domini d'aquell Bayern de Múnich va ser total durant diversos anys, en una dècada marcada per la rivalitat amb l'Ajax de Johan Cruyff, el seu antagonista, que venia de guanyar les tres Copes d'Europa anteriors. A més, com diuen Santi Nolla, la figura de Beckenbauer també serà recordada pel seu estil. Va ser el primer central a demostrar que un defensa podia començar una jugada sense rifar la pilota i que una defensa podria jugar al mig del camp i marcar gols. En definitiva, Franz Beckenbauer era una estrella, però com acostuma a passar amb les grans estrelles, l'alemany també va tenir problemes fora dels terrenys de joc. Va tenir mal de caps amb la Hisenda Alemanya i Suïssa, i també el van investigar per la seva influència en la designació del Mundial d'Alemanya del 2006. Però avui la immensa, grandíssima majoria de diaris separen l'obra de l'artista i repassen la seva grandesa com a jugador de futbol. Informa Albert Pedrol.
A La Vanguardia, Vicente del Bosque recorda la personalitat captivadora de Beckenbauer i diu que vist de prop era tant o més bo que per televisió, un jugador de gran qualitat i talent. El País, Ramon Besa, diu que tenia tanta qualitat que semblava que jugava en frac, i destaca el seu colpeig únic amb la pilota i el fet que era un líder indiscutible, un jugador total. L'Esport el recorda com l'últim mite i afegeix que va revolucionar el futbol des de la defensa amb una classe excepcional, i diu que el futbol mundial està de dol per la pèrdua d'una de les seves grans figures. L'Esportiu diu se'n va una icona i lamenta que el futbol europeu ha perdut un dels seus grans exponents. El Marca defineix l'alemany com un dels jugadors més elegants i icònics de la història del futbol i un revolucionari de la posició de central lliure, i l'As parla del millor jugador de la història del futbol alemany, mentre Alfredo Relaño el recorda com un imant de la pilota i dels ulls del telespectador.
I avui la premsa internacional també recorda el Kaiser com un dels millors futbolistes de tots els temps, informa Ana Alfonso.
A Alemanya, el Frankfurter Allgemeine destaca que el terreny de joc Franz Beckenbauer tenia una presència com només va tenir Johan Cruyff i més tard Zinedine Zidane. El Der Spiegel el qualifica com l'estrella més gran que ha conegut el futbol alemany, un home lliure i brillant que es va convertir en un bé cultural del país i que va ser molt més que un futbolista. El Die Welt titula l'últim emperador alemany i destaca va ser el nostre cap coronat, el governant del futbol i els soldats de peu, la nostra primera i darrera autoritat. A França, el diari L'Equip titula el lliure de la revolució i afegeix que es va convertir en el primer contraatacant. L'italià La Gazzetta dello Sport titula a tota portada el seu futbol lliure, qualifica el futbolista de llegenda i destaca que va ser el talent alemany número 1 que va portar l'elegància al camp. I l'argentí Olé titula en portada Adiós Kaiser, gran germano, i afegeix que Beckenbauer és un d'aquells cognoms que acabaran gravats a foc a la història del futbol mundial.
Escoltem el comentari que signarà el periodista de l'AS i col·laborador del món RQ, Santi Jiménez.
Ha mort Beckenbauer, qui va batejar una manera elegant de jugar a futbol. Com el sufix Gate del Watergate, el Bauer es va afegir al final de qualsevol nom d'un defensa talentós. Haig de confessar que a mi, personalment, no em semblava tan extraordinari, perquè va trair i va decidir ser un gran lliure quan era en realitat un excepcional migcampista ofensiu. Després de la seva exhibició amb el braç trencat al Mundial del 66 com a atacant, es va inventar una posició més còmoda. I amb aquest invent, el Bayern i Alemanya van començar a jugar un futbol metal·lúrgic i avorrit que va tenir molt d'èxit. Però ell era molt elegant. Va seguir sent elegant com a tècnic, però l'elegància va despuntar va ser amb els seus negocis amb Adidas i la FIFA. Investigat per frau de comissions a la concessió del Mundial 2006, va haver de comparèixer una altra vegada davant dels tribunals per un compte sospitós a Gibraltar relacionat amb un suborn per concedir el Mundial a Sud-àfrica. Molt elegant, però el famer de la FIFA no s'explica sense ell.
A partir de les 11 recordarem la figura futbolística de Franz Beckenbauer amb Martí Perarnau, que el va conèixer a Munic, Santi Segurola, Ramon Besa, Miguel Rico, i amb ells també parlarem del documental sobre Josep Lluís Núñez, que s'ha estrenat fa poc, que es diu així, Núñez a 3CAT.
He donat els millors anys de la meva vida per fer un club poderós. També necessito un pèl de gratitud.
Es diu Núñez, repassa en 4 capítols d'una hora la figura de que havia estat president del Barça durant més de 20 anys. La setmana passada en parlaven al Versió RAC1 diversos protagonistes i parlaven dels seus inicis empresarials, de la seva arribada al Barça i els moments que van marcar la seva presidència, com el motiu de l'Espèria, el terrible segrest del Quini, la Copa d'Europa de Wembley i el seu final amb els problemes amb Hisenda. Un dels protagonistes del documental va ser la que va ser la seva gran mà dreta durant pràcticament tots els anys que va ser president del Barça, que és en Tom Parera. Avui en Tom Parera serà aquí al món a RAC1 i li preguntarem per algunes de les acusacions que fa a la docusèrie. Per exemple, assenyala Jordi Pujol com a instigador del motí de l'Espèria. Motí de l'Espèria va ser una roda de premsa que es va organitzar a l'hotel Espèria de Barcelona amb tota la plantilla del Barça, i aquella motí de l'Espèria carregant contra Núñez, on ja hi havia l'entrenador del Barça d'aquella època, que era Luis Aragonés, i va ser molt bèstia perquè va ser una, per això es diu el motí de l'Espèria, va ser una roda de premsa on la primera plantilla del Barça demanava la dimissió de Josep Lluís Núñez.
Això es munta al Palau de la Generalitat, amb un despatx que hi ha entrant a l'esquerra, amb un dels capitans del Barça, que s'hi explica que hem de s'estabilitzar com sigui el Núñez perquè venen les pròximes eleccions i la Generalitat té un candidat que les vol guanyar.
Pujol ajudava el Barça des de la Generalitat?
Enfonsar-lo, sí. Ell feia qualsevol cosa perquè el president Núñez tingués problemes.
Interessant. O, per exemple, quan veu una mà negra darrere la condemna a Josep Lluís Núñez per delictes fiscals.
Jo crec que el tema del seu judici per dels temes fiscals ve donat per acords polítics per perjudicar-lo.
Sobre aquestes qüestions i moltes més li preguntarem a en Tom Parera a partir de 11:15 aproximadament, 11:45 aquí al món a RAC1. 43 minuts, som a les portes d'un canvi de temps. Atenció, que ens portarà pluja i neu generalitzada. Aquesta nit que ve arribaran els primers ruixats que demà s'estendran a qualsevol punt de Catalunya.
I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
Avui de moment comencem el dia amb pràcticament tot Catalunya sota zero.
Sí, podríem dir que és el matí més fred d'aquesta temporada a moltes comarques i tenim moltes temperatures negatives. Ara mateix 9 graus sota zero al Pont de Suert, 12 graus negatius a Das, a la Cerdanya 6 sota zero, Artés 0 graus a Terrassa, entre 3 i 6 sota zero també a la ciutat de Girona, 1 grau negatiu a Lleida, 7 graus positius a Arenys de Mar, 4 graus a Tarragona i temperatures de 4 a 7 graus a la ciutat de Barcelona, per tant fa molt fred i al migdia continuarà l'ambient hivernal amb temperatures que quedaran més frenades que hi entre els 6 i els 9 graus. Avui amb un cel mig ennuvolat, fins i tot estones tapat, i no es descarta algun plogim, algun ruixat feble entre la costa de Barcelona i també la Costa Brava.
I demà aquest fred intens es combinarà amb un episodi, ara sí que hem de parlar ja, de pluja general.
Sí, pluges que arribaran a qualsevol punt del país. De fet, la propera nit i matinada començaran per les comarques de Tarragona i també cap al Pla de Lleida. Demà al matí també s'estendran cap al Pirineu i Prepirineu. Al migdia pràcticament estarà plovent a tot el país i demà al vespre quedaran concentrades entre Girona i Barcelona. Atenció amb la cota de neu, que es mourà entre els 700 i els 1.000 metres, o fins i tot puntualment podria baixar per sota d'aquests 700 metres, al voltant dels 600, fins i tot algun racó del Pla de Lleida o també l'interior de les Terres de l'Ebre per sota d'aquests 600 metres. Per tant, demà serà un dia d'aquests de seguiment, d'anar seguint com evoluciona la pluja i també aquesta neu a cotes relativament baixes, i les acumulacions d'aigua encara són incertes. Podríem tenir acumulacions d'uns 50 litres per metre quadrat a les comarques de Girona i Barcelona, entre els 10 i els 30 a la resta, o menys cap a les comarques del sud. I dijous no farem net i encara continuaran aquests xàfecs al matí entre Girona i Barcelona i després avançar seran cap a la resta del país.
Però, aviam, estàs dient, ja fa dies que dius que estem ara, per exemple, en temperatura estem per sota el que pertocaria, no?
Sí,
i dius
5-6 graus per sota de la mitjana.
Això ho arribarem a pujar per col·locar on toca?
Sí, serà a partir del cap de setmana. Dissabte i diumenge comencen a pujar les temperatures i podríem dir que de cara a diumenge, sobretot, es normalitzen i pujarien aquests 5-6 graus que tenim ara mateix per sota. I, a més, acabarem la setmana amb més tranquil·litat i amb més sol a tot arreu, tant divendres com al cap de setmana.
S'esperen demà pluges generoses, diguem-ho, eh? Que no reclamen,
a veure què acaba passant. Sí, perquè els mapes de diumenge ens donaven més de 100 litres, ara potser els registres més importants es quedaran al voltant dels 50, per això deia que haurem d'anar fent
però
seguiment.
Però si són 50, benvinguts siguin, sí, perquè això ens ajudarà amb alguna cosa, amb el poc, però alguna cosa.
Exactament.
Veus pluja més enllà de demà, o és molt arriscat dir-ho encara?
Sí que la setmana que ve es veu cert moviment, a partir del 16-17 podríem tenir moviment de nou, però de moment la situació més clara és la de demà.
Perfecte. A les portes d'aquest episodi de pluges que ara explicava la Mònica Usart, la Costa Daurada ja prepara una nova estratègia per frenar els efectes devastadors dels temporals marítims, que cada vegada, recordem, que són més freqüents. Alguns municipis desmuntaran part dels seus passeigs marítims per renaturalitzar la franja litoral i fer-la més resistent al fort tonatge i a les pujades del nivell de mar. Un dels pioners és Calafell, el Baix Penedès, que avui comença les obres d'enderroc. Té més dades l'Esteve Giral.
Unes obres d'enderroc que comencen avui i que serviran per desmuntar part de la plaça del Mil·lenari, a tocar de la platja. I la platja, si és més ampla, protegirà millor la trama urbana. Aaron Marcos és el regidor d'Ecologia Urbana Calafell.
El que realment protegeix les infraestructures és la platja. És una defensa molt més eficient que no tenir-ne, no? Llavors, és una manera també de protegir les cases, no? Tenir una platja, tenir un ecosistema en bon estat, com és la platja.
Vilaseca, la Pineda, amb unes obres que començaran també en breu, a principis d'aquest any, l'Ampolla o Roda de Barà, també desmuntaran a mig termini, en el seu cas, part dels passeigs marítims. Ho fan de la mà del Ministeri per la Transició Ecològica, que assegura que no posarà ja més recursos per reparar danys en passeigs marítims malmesos cada cop que hi ha un temporal de mar.
Gràcies, Esteve. I mentre creu amb els dits perquè la pluja mitigui la sequera sense provocar estralls, un estudi conclou que la falta d'aigua contribueix més del que es pensava a l'escalfament global. Quan la sequera és extrema, els matolls i els camps capturen un 35% menys de CO2. Això ho conclou un informe del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en stick pack per alleujar el dolor. També en comprimits. Medicaments sense recepta. Adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
Encara queden temes, eh? Perquè es veu que Scorsese està preparant una pel·lícula que diu ell, no s'ho creurà, que diu que com a molt durarà 80 minuts. Creu tu.
Ei, però què fas, nen?
Què passa, bro? Per què em crides?
Que les llaunes, brics i envasos de plàstic van al groc.
Ah, esclar.
Reciclar és massa evident per no fer-ho. Les llaunes, brics i envasos de plàstic, el contenidor groc o el cubell del porta a porta. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
Mercè, sóc en Dani, que he acabat l'escola de cuina i començo a treballar. Estic supercontent. Vull domiciliar la nòmina. Serà el meu primer sou i ho vull fer bé.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. A CaixaBank estem a prop per posar-t'ho fàcil. Beneficia't de tots els avantatges de domiciliar la nòmina. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. Més informació a caixabank.cat.
Mundo Deportivo amb la Copa CEP. Ja està tot a punt perquè benjamins, alevins i infantils ajuguin la fase final de la Copa CEP del Consell de l'Esport Escolar de Barcelona els pròxims 13 i 14 de gener. Vine a viure les finals de futbol, bàsquet, handbol i voleibol al Complex Esportiu Municipal de la Mar Bella. Mundo Deportivo, diari oficial.
Dani, sóc la Mercè. M'alegro molt que hagis aconseguit la primera feina. Doncs et tramito la domiciliació de la nòmina. I veig que ja has pujat les dades a l'app. Perfecte.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. A CaixaBank estem a prop per posar-t'ho fàcil. Beneficia't de tots els avantatges de domiciliar la nòmina. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. Més informació a caixabank.cat.
Vols prevenir que les teves factures vinguin impagades? Per a Pimes, Pay Pimes. Vols recuperar els teus deutes? Per a Pimes, Pay Pimes. Recorda, per a Pimes, Pay Pimes. Truca al 93-737-6280.
Contracta la teva assegurança de llar amb Verti per només 78 euros i gaudeix de descomptes en els serveis de reparació i reformes. Calcula el teu preu a Verti.es. Estalvia temps. Estalvia diners.
RAC 1.
Molt bé, això dels virus intestinals, eh? Després de 10 dies d'àpats, on el més lleuger que heu menjat és un llamant tordonamida d'un drenador, farcit de garri amb cansalada,
sí.
Una bona grip intestinal va bé per buidar. Mira, és molt positiu veure com l'estómac treballa, com l'estómac s'emociona,
sí.
I quan l'estómac s'emociona, plora. Quan comenceu a notar que allò ja no és tronc, que allò no és solidesa... Com explicar aquell,
no cal
aquell estat de la matèria, no?
No cal explicar-ho.
Heu fet servir mai un pot de nata en esprai?
Ni crec que...
Cap al final.
Doctor.
Cap al final.
Doctor.
De dilluns a divendres, de 12 a 1, La Competència. Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
RAC 1. Tots som 1.
9 minuts i les 9, continuem els apunts aquí al món a RAC 1. A Galícia s'han encès totes les alarmes arran de l'aparició a les platges de milions de microplàstics. La fiscalia avisa que aquest vessament presenta indicis de toxicitat. I, és clar, en una comunitat commocionada encara pel desastre del Chapapote han reaparegut tots els fantasmes. Un vaixell va perdre 6 contenidors plens de petits pèlets de plàstic en aigües portugueses i els corrents els han arrossegat fins a la costa. Segons el fiscal, aquests petits elements que es fan servir per fabricar ampolles de plàstic no són biodegradables, no es poden eliminar, contribueixen clarament a la contaminació i van, per tant, en contra dels objectius de la Unió Europea. També diu que els responsables del vessament es podrien enfrontar a un delicte ecològic amb penes d'entre 6 mesos i 2 anys de presó i multes molt elevades. La investigació, això sí, acaba de començar, però el cas ja ha provocat una nova picabaralla política entre el PSOE i el PP. Recordem, govern d'Espanya, PSOE, govern Galícia, PP, entre els uns i els altres es treuen les puces de sobre, els socialistes critiquen la gestió de l'assumpte, però l'executiu de Galícia es queixa que Salvament Marítim, que depèn del govern d'Espanya, no els va avisar amb temps quan hi va haver el vessament dels pèlets, cosa que, segons el diari Oponessa, desmenteixen les converses dels serveis d'emergència. A més, avui l'Espanyol explica que el president de Galícia, Alfonso Rueda, demanarà que compareguin al Congrés els ministres de Transició Ecològica, Agricultura i Transports per donar-ne explicacions. Tot plegat recorda, però molt, molt, el que va passar amb el Prestige fa més de 20 anys, Armenteres.
Sí, és una autèntica tempesta política a 6 setmanes de les eleccions gallegues. La Xunta inicialment va negar que el vessament comportés cap problema, però la realitat és que milers de pèlets, d'aquests microplàstics de fins a mig centímetre, que són matèria prima per fabricar ampolles, omplen diverses platges gallegues. Santos Terdana hi avisava que repeteix la pel·lícula del Prestige.
És la màxima expressió de lo que és el Partit Popular. Mientras en Madrid se han dedicado a incendiar la calle y abrazarse a los postulados de Vox, en Galicia, donde gestionan, solo ofrecen incapacidad y la nada, y lo estamos viendo.
Però el president de la Xunta de Galícia, des de Madrid, li responia que el problema no és seu.
La Xunta de Galicia está trabajando. La oposición está en campaña con este asunto, y nada más que en campaña, y el gobierno central pues acaba de aparecer.
I la realitat és que, al igual que el Prestige, hi ha centenars de voluntaris que en aquests moments es fan càrrec de la neteja de platges.
Parlant de microplàstics, han descobert que l'aigua embotellada en conté 100 vegades més del que es pensava. Científics de la Universitat de Columbia han detectat una mitjana de 240.000 partícules de plàstic a cada ampolla d'aigua de litre. Ara estudien els efectes que tenen per la salut. 6 minuts i les 9 del matí, el debat sobre l'ús dels mòbils ha convençut la majoria de famílies que cal regular-los entre els menors de 16 anys. N'estan convençudes el 60%, malgrat que l'edat a la qual els infants tenen el primer telèfon mòbil es continua avançant any rere any. Actualment, 2 de cada 3 menors en tenen abans dels 13 anys, segons un baròmetre de GAT3 per la Fundació The Family Watch. Té més dades a Eudal Martínez.
L'informe indica que el 65% de les famílies compra el mòbil als fills abans dels 13 anys, una xifra que 2 anys enrere era de 7 punts menys, el 58%. Tot i aquesta dada, les famílies admeten preocupació per l'ús que els menors fan d'aquests dispositius i el 62% directament reclamen a la Moncloa que hi actuï. N'ha parlat a RAC1 la directora general de la Fundació, María José Olesti.
En España hoy el móvil es el regalo estrella de la primera comunión. Las familias se ven a veces arrastradas a esta influencia que tiene el que todos tengan el teléfono móvil y que por tanto les vendría muy bien o les ayudaría que una ley regulara por lo menos el acceso de menores de 16 años.
Entre els riscos que més preocupen a les famílies hi ha l'ús excessiu que els menors fan de les xarxes socials o que puguin rebre ciberassetjament. El baròmetre també indica que el 58% dels joves d'entre 18 i 29 anys s'han sentit sols en l'últim any.
A Madrid, la policia investiga la mort a trets aquesta nit d'una dona d'uns 40 anys. Ha passat al mig del carrer, al districte de Puente de Vallecas. Segons el diari ABC, els atacants eren dos homes que han disparat des d'un totterreny negre i després han fugit amb el vehicle. L'ABC també diu que la dona seria familiar d'un delinqüent conegut i que tot fa pensar que l'atac podria haver estat una venjança. A Barcelona, mentrestant, la dona assassinada fa 10 dies per la seva exparella l'havia denunciat diversos cops. La primera fa més de 3 anys. A l'octubre l'home havia d'anar a judici per violència masclista contra ella, ara ha entrat a la presó. Més coses. Els Mossos d'Esquadra també han detingut un altre home, el Vendrell, per l'assassinat d'una dona, en aquest cas a Itàlia. El crim el va cometre per encàrrec de l'exparella de la víctima, encara falta un dels responsables per detenir. I la Fiscalia, atenció, demanarà 40 anys de presó per un home que va matar el vigilant d'un prostíbul i va segrestar i violar una de les prostitutes. Això va passar a Calonge, al Baix Empordà. Informa Sandra Florença.
El dia dels fets, el 13 de setembre de 2020, l'investigat va anar fins a un local de Platja d'Aro on s'exercia la prostitució, encara que no tenia diners per pagar els serveis sexuals que volia contractar. L'investigat va posar com a condició que fos a casa d'ell. La dona va accedir, però va exigir que els acompanyés un vigilant. Segons el fiscal, l'acusat va fer anar fins a un camí apartat a les dues persones, va matar l'home d'un tret i va retenir la dona per agredir-la sexualment. Per tot plegat, el fiscal demanarà 40 anys de presó a l'acusat pels delictes d'assassinat agreujat, detenció il·legal, violació continuada i tinença il·lícita d'armes.
Per cert, que els Mossos investiguen si l'incendi que va acabar ahir amb un mort en un pis de Calella va ser realment un accident o si hi ha alguna cosa més al darrere. El motiu és que quan van començar les flames dins de l'edifici hi havia un home que està acusat d'haver provocat un altre foc en un altre pis del municipi fa només unes setmanes. Fonts municipals també han explicat a RAC1 que l'habitatge cremat és un pis conflictiu que havia rebut queixes veïnals. Per ara, la principal hipòtesi dels Mossos d'Esquadra continua sent que les flames van començar per accident, però no descarten cap altra possibilitat. L'aeroport del Prat torna aquest matí a la normalitat després de 4 dies de vaga de treballadors d'Iberia que ha deixat milers de maletes acumulades a les terminals. Avui hi ha prevista una nova reunió entre l'aerolínia i els sindicats per intentar desencallar la situació. Recordem que divendres s'acaba el termini perquè les companyies aèries decideixin qui gestionarà a partir d'ara l'assistència a terra dels avions. Sergi Alemany.
Sí, en el cas de l'aeroport de Barcelona, les empreses que han guanyat el concurs que ha perdut Iberia no començaran a operar, però fins al 15 de març. L'aeroport barceloní és, de fet, el darrer de la xarxa d'Aena on es farà el canvi. El Prat, juntament amb Bilbao i Gran Canària, han estat els tres aeroports més perjudicats per aquesta vaga, segons ha reconegut la mateixa companyia. El director corporatiu d'Iberia, Juan Cierco, mira de treure ferro, però a les prop de 3.000 maletes que, segons els sindicats, s'han acumulat a les instal·lacions del Prat al llarg d'aquests dies.
Pero estas cifras hay que ponerlas en contexto. En los últimos 4 días, Iberia ha transportado más de 140.000 maletas, por lo tanto, el porcentaje de maletas en tierra es bajo. trabajo. En cualquier caso, sabemos que cada maleta que no llega a su propietario es una molestia muy importante, por la que pedimos disculpas y garantizamos que vamos a poner todo de nuestra parte para que lleguen lo antes posible.
I davant l'amenaça dels sindicats de convocar noves aturades indefinides a partir del 24 de gener, avui la companyia es tornarà a reunir a Madrid amb els treballadors.
El Papa Francesc considera deplorable la gestació subrogada com a mètode per tenir fills i demana prohibir-la arreu del món. Ho va fer durant el tradicional discurs davant el cos diplomàtic acreditat al Vaticà. Corresponsal de RAC1 a Roma, Anna Buch.
Repassant tots els fets que creu que amenacen la pau global i la dignitat humana, Francesc va alçar el to contra la gestació subrogada i va demanar la prohibició universal dels ventres de lloguer. El Papa considera que el camí cap a la pau inclou el respecte a la vida, que pensa que no pot convertir-se en un producte comercial.
Considero deplorable la pràctica del que es coneix com a gestació subrogada. Ofèn greument la dignitat de la dona i el nen, i es basa en l'explotació de la situació de necessitat material de la mare. Un fill és un do i mai hauria de ser objecte d'un contracte.
És sempre un dono i mai l'objecte d'un contracte.
No és el primer cop que el pontífex condemna la gestació subrogada, que fa uns mesos va definir com una pràctica inhumana. Tot i això, el Vaticà recentment va avalar que els fills de les persones homosexuals nascuts per aquesta via puguin ser batejats sempre i quan es tingui la fundada esperança de que s'eduquin en la religió.